Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Les 7 encausades pel tall de vies dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya del 8M de 2018 s'enfronten des d'aquest dilluns al judici. No ho fan soles. Una 60ena de persones s'ha concentrat davant els jutjats de Terrassa en suport a les joves de 8.000 motius, contra les quals la Fiscalia demana 3 anys de presó i 26.000 euros per un delicte de desordres públics agreujats. Davant la jutgessa, però, dues d'elles, en nom de tot el col·lectiu, han declarat per defensar la seva absolució en un procediment que consideren polític i de repressió contra el moviment feminista. Toc d'atenció de la síndica de Greuges de Sant Cugat, Elena López Macho, a l'Ajuntament. Lamenta una falta de transparència i situacions de silenci que considera promouen la desafecció de la ciutadania vers les institucions. Ho ha dit aquest dilluns al ple extraordinari on ha presentat l'informe d'actuacions de 2023.
Aquest és un problema que no sols reflecteix una ineficiència en els nostres procediments, sinó que, a més, vulnera els drets fonamentals dels ciutadans. El dret a rebre una resposta en termini i adequada és essencial per mantenir la confiança de la ciutadania en les nostres institucions.
Durant l'any passat, la sindicatura va dur a terme 337 actuacions, un 3% més que l'any anterior. Sant Cugat comptarà aquest estiu amb 21 refugis climàtics per fer front a la calor i les possibles onades d'increment de la temperatura. D'aquests, 13 són interiors i 8 exteriors, on s'incorporen les piscines municipals del Parc Central, la Floresta i Vall d'Oreix. El ple ha aprovat per unanimitat aquest dilluns la declaració com a refugis climàtics d'aquests 3 equipaments i, per tant, podran obrir també si s'entra de nou en fase d'emergència per sequera. Sant Cugat s'ha donat de baixa de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública. En el marc d'un context de dèficit econòmic, el govern ha considerat adient estalviar-se la quota de prop de 2.900 euros per formar part de l'entitat quan l'AMB és qui té la competència de la gestió de l'aigua. Un posicionament que no ha comptat amb el suport del govern, del PSC, el PP i Vox. No opina igual en Comú Podem i especialment la CUP, màxim impulsor de la iniciativa a l'anterior executiu. Amb dues formacions consideren que s'ha perdut l'oportunitat de treballar amb una entitat que defensa els interessos dels ajuntaments en la gestió pública de l'aigua. El govern, però, no tanca la porta a tornar a formar part de la MAP si la situació ho requereix. Res més per ara. Més informació a Cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
El Cinèfil, un podcast de cinema i sèries en català. Presentat per Jordi Sardinya. Amb la col·laboració de Ràdio Cambrils i Cugat Mèdia.
Ei, cinèfiles i cinèfils, sabeu qui sóc? Per la veu ja podeu endevinar que no sóc l'Adrià Muñoz. No, sóc el Jordi Sardinya, que després de 3 mesos i 5 episodis allunyat del micro per compromisos professionals, torno a conduir el meu enyorat i estimat Cinèfil Podcast. Tot s'ha de dir que l'Adri ha deixat el llistó molt alt aquests mesos, però avui no podia més que prendre el relleu, ja que l'episodi 12 del meu i nostre estimat podcast està dedicat ni més ni menys que a una saga mítica del cinema, Star Wars. Efectivament, el 4 de maig és el Dia Internacional de Star Wars, el també anomenat May the 4th, un enginyós joc de paraules en anglès que combina la cèlebre frase de la saga May the 4th be with you i el 4 de maig. I com no podia ser d'altra manera, des del Cinèfil Podcast i com a Warsis que som, també volem celebrar aquesta efemèride i ho fem dedicant la 12a entrega de la segona temporada a aquest fenomen del gènere de la ciència-ficció. I ho fem a la nostra habitual tertúlia amb els nostres habituals col·laboradors, J.R. Armadàs, Joan Miquel Mas i avui, com a contertulià, Adrià Muñoz. I també ho celebrem amb la secció de col·laboracions de la mà de Joan Romaní i Marc Corre. I tot això gràcies, com sempre, al nostre servei tècnic i de realització de Ràdio Cambrils i Cugat Mèdia. Engeguem els micros per fer un viatge a la velocitat de la llum a una galàxia molt, molt llunyana. Acció. Comença el Cinèfil Podcast. Fa molt i molt de temps, concretament 47 anys, s'estrenà una pel·lícula que, en molts sentits, canvià per sempre la història del cinema. El que aparentment podria semblar una història d'aventures especials més es convertí, amb el pas del temps, en la franquícia més important i rendible del setè art. 11 pel·lícules després, sèries de televisió, còmics i novel·les d'un univers expandit que no te l'acabes, Star Wars, la Guerra de les Galàxies, ja és tota una institució que mou milions i milions de fanàtics i també de dòlars. Cap fenomen ha aconseguit mai arribar a l'altura de l'univers creat per George Lucas, i això, que quan s'estrenà no rebé un gran entusiasme per part de la crítica. Crítiques a part, la pel·lícula inicial fou un èxit sense precedents, que la portà a ser la més taquillera de la història, recaptant al voltant del món més de 775 milions de dòlars, que es diu aviat, i mantindria el seu pòdium fins l'any 1982, quan un altre ésser de l'espai, concretament l'ET, vindria per destronar-la. Tan gran fou el fenomen que l'any 1979... un grup del Partit Conservador del Regne Unit va voler publicar, el 4 de maig, una nota felicitant Margaret Thatcher per haver arribat a primera ministra, emprant la ja mítica frase «May the force be with you». Com ja apuntàvem a la introducció d'avui del Cinèfil Podcast, arran d'aquesta anècdota, el 4 de maig es va anar consolidant com el dia de Star Wars, creixent any rere any. Comencem, doncs, la tertúlia amb un petit viatge en el temps, amb unes dades històriques que ha recollit el nostre col·laborador i historiador i contertulià també, Joan Miquel Mas, i que ben segur activarà els records dels nostres oients més veterans. Amb el missatge «El mayor fenómeno de la historia del cine», La Vanguardia anunciava l'estrena a Barcelona de La Guerra de les Galàxies, el 4 de novembre de 1977. Més de mig any després de la seva estrena als Estats Units. La pel·lícula arribava a les nostres fronteres havent sumat més de 100.000 espectadors arreu del món. En aquells temps, els cinemes es dividien entre els que es dedicaven a les estrenes i els que feien reestrenes. I la pel·lícula de George Lucas, fet excepcional, s'estrenà simultàniament a dues sales, ara ja desaparegudes, el Teatro Nuevo Cinerama, a l'Avinguda Paral·lel, i la Sala Monte Carlo, al carrer Provença. Amb un preu que oscil·lava entre les 110 pessetes en dia laborable i 125 en festiu, les cues per veure-la donaven voltes a les illes de cases, molt més enllà del cap de setmana de la seva estrena. Tal era la magnitud del fenomen que la cinta va eclipsar les projeccions d'altres grans pel·lícules amb què compartia cartellera, com Rocky, Carrie o L'espia que me amó, entre altres cintes del cinema del Destape, tan propi de la recentment inaugurada democràcia. Comencem ara, sí, oficialment, la tertúlia amb Joan Ramon Armadàs, director del Cinèfil, Joan Miquel Mas, redactor del Cinèfil, i potser l'Adrià Muñoz està així, està a la banqueta, per si vol fer alguna intervenció. A tots vosaltres, JTR, Joan Miquel, Adri, benvinguts.
Hola, què bona tal, tarda.
Com esteu?
Bona tarda, com estem?
Bona tarda, bon dia, bona nit, com deia aquell. Vosaltres, com jo, bueno, jo sóc el més gran aquí, per no dir vell, viejoven, com m'agrada dir. Vosaltres som més joves que jo, i com jo, tampoc veu fer aquestes cues de les que parlàvem, però em sabríeu dir quin és el primer record que teniu amb Star Wars?
A veure...
Qui comença?
Jo, òbviament, el 77, ja començo jo. El 77 jo no estava ni pensat, coses de l'edat, jo soc de la dècada dels 80, i, per tant, jo Star Wars ja me la trobo feta, no? Com aquell qui diu, tota la trilogia ja estrenada, i el que jo sí que recordo és veure-les al cine amb una d'aquestes milers de reposicions i remasteritzacions que va fer George Lucas per encara guanyar més diners, a mitjan dels 90... les van tornar a posar a les 3.
Sí, correcte.
I en aquell moment jo va ser quan les vaig veure al cinema per primera vegada, clar, perquè per generació no m'havia tocat.
Clar.
I el que sí que recordo, amb especial interès i com un esdeveniment, és l'estrena de l'episodi 1, 2 i 3, no? Allò a finals dels 90, aquest retorn de Star Wars després de tants anys esperant que passés alguna cosa.
Exacte.
I en un moment... On el cinema no és com ara, que tens una supermega gran estrena gairebé cada cap de setmana, no? A finals dels 90 i a l'època dels 80, com bé comentaves amb aquest repàs històric que ens ha portat en Joan Miquel i que has llegit tu, segons quines pel·lícules, eren un esdeveniment que durava mesos. I Star Wars, en el seu cas, va ser una, i els Indiana Jones, ja que parlem de Lucasfilm, eren unes altres, no? Sí, eren unes pel·lícules que s'estrenaven i tranquil·lament podien estar 3-4 mesos en cartell.
I ara tant,
això
no com ara.
És impensable, amb una cartellera que estrena entre 10 i 15 pel·lícules cada cap de setmana, no? I per tant, no tens temps de digerir tanta estrena.
Mm-hmm. No només un apunt...
Joan Miquel, sí.
Que s'ha contat abans lo de que hi havia cinemes d'estrena i els cinemes de restrena.
Sí.
Aleshores, a l'igual, això ho dic perquè mon pare i mon mare m'ho van contar en el cas de Palma, que no hi havia el Nuevo Cinerama, hi havia el Cinema Augusta, que està a la plaça d'Espanya, i a Star Wars a segon la varen estrenar, i ses cues donaven voltes a la illeta durant mesos, perquè també era... està de vora l'estació del tren i aleshores la gent de tots els pobles de Mallorca anava a veure Star Wars, però és que passada l'estrena al cinema Augusta es va tornar a reestrenar a altres sales i aleshores Star Wars va durar en cartellera, posem-li, quasi gairebé un any, més d'un any, entre un cinema i un altre. Vull dir, és un fenomen que avui en dia una pel·lícula,
impensable.
Un any...
No, és que la que dura un mes és festa major i ha de ser una supergran estrena d'aquestes dels que han agafat el relleu, no? D'aquestes de superherois de Marvel.
Exacte.
O fenòmens com aquest any amb Barbie, Oppenheimer, o vaja, pel·lícules d'aquest tipus que tenen un fenomen fan important, però el que és evident és que avui en dia, tal com està muntat el model de distribució de cinema, és molt diferent. Les multisales també van provocar que això passés, perquè abans els cinemes eren una sala de, al millor, 1.000 butaques, i, per tant, només podies posar una pel·lícula. Llavors, el tipus de model de distribució era un altre, però ara, clar, tens multisales que al millor tenen 10, 12, 15, i, per tant, pots encabir molt més producte.
Sí, sí, tot s'ha de dir, i es comprarà una miqueta cap a casa, que el cinema Reus Pales ja ha desaparegut, també, malauradament, que va ser un dels primers multisales del país. Va, si no recordo malament, va mantenir en cartell més d'un any Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, la del Kevin Costner.
Els 90, també,
Príncipe de los Ladrones. Sí, que me'n recordo com els col·legues teníem l'aposta de veure quantes setmanes, o mesos, o anys, no, va ser un any i poc que va estar, però déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Sí, sí. I ja que estem en anècdotes de cines, òbviament, els cinemes de Sant Cugat, que és on estem ara, com a mínim, en Joan Miquel i jo, el 77 no existien els que estan ara, ni existien uns altres, però sí que recordo, ja posant-nos a l'última etapa, no?, l'etapa J.J. Abrams, amb l'estrena de l'episodi 7,
sí.
es van organitzar sessions a les 12 de la nit, perquè ja era el dia de l'estrena, diguem.
Sí, 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 sí.
I va ser de les últimes vegades que jo he vist el cinema ple, diguem, des de la fila 1 fins a la fila 15, i de tot de gent. I, a més, en aquell moment, si anaves disfressat de Star Wars, aquí Sant Cugat et regalava les crispetes.
Molt bé.
Vull dir que va haver una bona colla de frics que aquell dia van tenir crispetes gratis.
Sí, sí, això ja, malauradament, ja no es veu. Ja no es veu. No. Adri, en el teu cas, algun record, alguna anècdota?
Jo, diguem-ne que, per començar, has dit que estic a la banqueta, no a la banqueta dels acusats, vull dir que
home,
ningú
sisplau.
Pensi que he fet cap cosa, cap malifeta. Jo crec que representaré en aquesta tertúlia, que no intervindré gaire, tot sigui dit, una mica la quota no Star Wars de la comunitat cinèfila que tenim, que ens escolta. I jo, personalment, no és que tingui res en contra d'aquestes pel·lícules, però pel motiu que sigui, perquè els meus pares no van voler o perquè la casualitat va voler que no coincidís en el seu moment, jo les pel·lícules de Star Wars les vaig conèixer ja d'adult. I no sé per què tinc la sensació, i això és un debat que poso sobre la taula, que potser el fet de no haver connectat amb aquestes pel·lícules quan era jove, quan era un nen o quan era adolescent...
Jo fa molt, sí.
Recordem que l'adolescència abans no era com la d'ara, era més, durava més temps.
Res a
doncs
veure.
Potser és això el que a mi m'ha fet, doncs, que quan les he vist d'adult hagi dit, ah, mira, doncs, estan bé, són pel·lícules d'aventures, entretingudes, m'agraden, però ni molt menys tinc aquesta afició que teniu vosaltres, que tafarela, falera. I no sé si penseu que això pot ser una mica un motiu, que són pel·lícules que si les agafes en el moment indicat, a l'edat indicada, doncs potser provoquen aquesta mena de sentiment. No sé com ho veieu.
Totalment, aquí el fenomen de nostàlgia, sí. Funciona, i a més s'ha vist... Perdona, Joan Miquel. No, només un apunt... Això s'ha vist sobretot amb l'última trilogia, la d'Abrams i companyia, que van voler recuperar aquesta nostàlgia. I això els hi va funcionar sobretot bueno, a l'episodi 7, no, que abans comentàvem. I les pel·lícules que has vist a la infantesa et marquen, sigui Star Wars, sigui Indiana Jones, sigui totes aquestes, clar, sobretot si som fills dels 70 llargs, com és el meu cas, o ja 80 i 90, no? Clar, llavors, si les veus de gran, l'impacte no és el mateix. Això és així. Joan Miquel, perdona.
Jo crec que també se n'han ocupat, i ara parlarem de com està el panorama actualment, de com ha intervingut Disney amb tot aquest univers, però jo crec que el que intenten ara d'alguna manera és això, o sigui, és que no hi hagi cap generació de nens que no tingui un referent de Star Wars. I el meu fill, l'any passat, es va disfressar de Darth Vader. I dius, però nen, però si tu el Darth Vader no l'has vist mai.
Clar.
O sigui, no saps, no has vist les pel·lícules de Star Wars. Sí. Però sap qui és, i tenim un bueno, a casa meva, doncs, algun llibre de Star Wars ja, no? I tenim còmics, i per tant, sí que coneix el personatge, tot i que no coneix, doncs, en aquest cas, les pel·lícules originals dels 70s i 80s, però el fenomen, en ple 2024, segle XXI, continua molt viu, i en aquest cas, en el moment en el que Disney fa acte de presència aquí, l'any 2012, comprant Lucasfilm per... 4.000 milions de dòlars, que es diu aviat, no? Re, vull dir, no els reunireu pas a la Guardiola estalviant, aquests. El que s'ha preocupat és de esprémer la taronja al màxim, no? Com fan tants grans estudis de Hollywood. I des de llavors, doncs, han estrenat les noves pel·lícules, però ara ho comptava abans, feia una llista... S'han estrenat 9 sèries d'animació i 7 sèries d'imatge real. Des de l'any 2012. Vull dir que és un no parar de producte, 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 perquè tothom tingui un referent o alguna cosa a la que s'hi pugui enganxar.
Exacte.
I això al final el que fa és atabalar una mica, tot s'ha de dir, perquè si no ets un fanàtic que vagis darrere, com és el meu cas, que potser veig un producte i el puc disfrutar, les pel·lícules les he vistes unes quantes vegades, sobretot la trilogia de les preqüeles, que jo ara, abans que parlàvem per edat, jo que sóc dels 90, diguem, el primer record que tinc és el tràiler de la
Amenaça
Fantasma. No, la pel·lícula la vaig veure més tard.
Això sí que és traumàtic.
Primer record... Sí, totalment. No, el meu primer record crec que era veient el tràiler anant a veure una de Disney, que imagino que devia ser Mulan o Tarzan, que ja era
època,
un
clar.
Xaval.
Sí.
I la gent va celebrar molt el tràiler. Ojo, gent celebrant un tràiler a Mallorca, que solen ser bastant esquerps. Imagina com ho deguen celebrar a altres bandes del món, no?
Ja t'ho dic jo.
Bueno, a València varen fer una traca, imagina.
Ja, aquell tràiler es va veure durant molts mesos. A més, es va veure durant molts mesos. El van preparar molt de temps, molta antelació, i et menjaves el tràiler cada vegada que anaves al cine durant, vaja, no sé... fins que finalment va arribar i després doncs, va ser el que va ser.
El hype era enorme i després va ser una gran decepció, també s'ha de dir. Parlant de les vegades que heu vist, centrem-nos en les pel·lícules,
Vinga,
sinceritat, començo jo i em mullo. Jo calculo que, sobretot, la trilogia original l'he vist cada una d'elles unes 8-10 vegades, més o menys, després, les noves trilogies ja han anat de més a menys, He de dir que sobretot la segona trilogia l'he vist dos o tres vegades i l'última ja un cop o dos. Per tant, és aquesta la mitjana. En el vostre cas, coincidiu?
Sí, jo estaria més o menys amb aquests números, si fa no fa, perquè la primera l'he vist bastantes vegades. La trilogia dels episodis 1, 2 i 3, a banda del cinema, amb les seves respectives estrenes, més tard... quan tenia més temps a la vida, havia fet algunes maratons d'aquestes, d'anem a veure-les totes, i per tant començaves una altra vegada per la trilogia del 92.000, i les noves les he vist només al cinema. Em sembla que, no sé si potser la primera l'he vista quan ja va arribar a casa, a les plataformes, però diria que sí, que només al cinema.
En el teu cas,
jo la que més he vist, la que més he vist en diferència, per una qüestió pràctica, és La venjança del Sith, perquè la tenia en DVD. És el factor determinant. Les altres sí que les he vist en reposicions per televisió, està malament que ho digui, però a l'època Emule pues, també estaven en algun lloc del meu
disc. Tots hem passat per aquesta època.
Aquest tros, no passa res. El censurarem, aquest tros, tranquil.
Aquest tros el tallem, no? Però sí, les he anat veient, no et sabria dir, potser l'episodi 3 sí que amb diferència, l'hauré vist això, com vosaltres dèieu, 10-15 vegades, i les altres... dues, tres vegades cada una, i de les darreres, l'única que m'agrada és els darrers Jedi, i aquesta potser l'he vista, crec que potser tres vegades, dues o tres vegades, i la resta, especialment la darrera, preferiria no haver-les vist, per dir-ho d'aquesta manera, no?
Ho crec. Bueno, en el teu cas, Adri, em sembla que una o ninguna, no?
Sí, jo he vist les sis primeres, les clàssiques i les dels 92.000, una vegada cadascuna, i la resta no les he vistes. Però és molt curiós com es repeteix el mateix patró, sobretot en el teu cas, Jordi, i en el del JR. I clar, això no sé si és per un tema de la pròpia qualitat de les pel·lícules, és a dir, us agradaven, us semblen millors pel·lícules les primeres i per això les heu vist més vegades, o és per un tema d'edat, que quan ets jove doncs potser tens més temps per dedicar a veure cinema i no t'importa veure les pel·lícules més d'una, dues, tres, quatre o cinc vegades, o també fins i tot per un tema d'oferta, no? Que quan érem més joves doncs, no teníem la disponibilitat que tenim ara amb les plataformes i potser doncs, abans el fet de veure una pel·lícula repetida era com era molt habitual i ara, com que n'hi ha tantes que no has vistes i estan disponibles allò amb un comandament que només has de fer clic i ja la pots veure, potser per això no les heu vistes tantes vegades. No sé quin seria el vostre cas.
En el meu cas està clar que, a part de la nostàlgia, lògicament el que dèiem abans, que vam créixer amb aquestes pel·lícules, en el meu cas, concretament, doncs també el fet de que la qualitat per mi és molt superior de la trilogia original en relació a la segona o la tercera trilogia. Però amb molta diferència. I sí, és cert...
Jo aquí faria una nota discordant.
A veure.
No trob que estan bé, ho posaré per davant, però són pel·lícules d'aventures...
Sí, home, i tant.
...normals, d'acord? Vull dir, estan bé, tenen... Però al final tenen moltíssims de clitxés de cinema d'aventures i de fantasia, lo del noi de la granja que resulta que és l'elegit d'una profecia...
El camí de l'heroi, sí, exacte.
El camí de... Vull dir, són típiques, que estan molt bé, que tenen personatges molt carismàtics, tens el duo còmic de R2-D2 i en C3PO, que han funcionat molt bé i han funcionat a les 9 pel·lícules, és a dir, són els dos únics personatges que han estat totes.
Sí, cert.
Però realment jo crec que, mirant-les una mica en perspectiva de lo que és la trama, del context i tot el lore i de més, jo quasi et diria que les prequeles intentaven anar ja una passa com més enllà del cinema d'aventures tradicionals i posaven allà debats polítics i de com es desfà tota aquesta democràcia i tal, que crec que són...
No, aquesta part és interessant, ni tant.
Almenys a nivell conceptual són un poc més interessants. Si tu venies amb la idea de veure una altra vegada les pel·lícules dels anys 80, doncs et semblaven un cagarro, que és després el que ha passat amb amb la trilogia nova, que han volgut imitar tot el que havia funcionat de la trilogia original i ha estat una...
I justament se'ls ha acusat
d'això, d'innovar
poc. Sí,
exacte.
Sí. Home, el que jo crec que és evident i podem estar d'acord és que si aquestes pel·lícules han passat a la història del cinema no és perquè tinguin una qualitat espectacular a nivell de guió, de història, vull dir, no, sinó per l'èxit i per la influència que han tingut, no?
Exacte,
perquè
el fenomen com a tal.
Efectivament, no deixa de ser als anys 50 les pel·lícules d'espases en plan de, o no sé si abans del Errol Flynn
i aquest companyia,
model
sí.
Robin Hood, és una mica una actualització d'això, el que passa que en lloc d'estar en un bosc estàs en una nau espacial, no?
Molt de Kurosawa, també. Hi havia el castillo, no sé què, d'en Kurosawa, que era pràcticament igual que la...
I molta part d'inspiració de George Lucas és el cinema japonès, el propi d'Albert, té un look de l'armadura samurai. Samurai, R2-D2 i C-3PO estan basats en dos personatges també secundaris de... ara no me'n recordo quina pel·lícula és, no ho diré perquè si no quedaré malament, però d'una pel·lícula de Kurosawa. Per tant, té molta influència d'això, el que passa que no només li dona tot una volta, sinó que ho porta a l'espai, no? Que per primera vegada teníem una space opera més que a nivell d'efectes especials funcionava i ha envellit relativament bé, tenint en compte els anys que té, no?
Exacte.
I després, només per veure la influència de tot plegat, venen pel·lícules just després, com per exemple l'any 79, la pel·lícula de Star Trek, que era una sèrie de televisió que estava morta ja, perquè venia dels anys 60 i tothom la considerava d'alguna manera, doncs, nostàlgicament una cosa del passat, l'actualitzen amb les pel·lícules, rescaten la tripulació original, a partir d'aquí als 80 ressuscita la sèrie i sorgeixen nous productes de l'espai, podríem dir com Alien, que no té res a veure, però que és del 79, després arriba Blade Runner als 80, vull dir que d'alguna manera, si parlem tant de Star Wars, més enllà de les disfresses i del merchandising, és perquè la influència que ha tingut la pel·lícula, la història del cinema, ha sigut molt gran.
Exacte.
Però aquí hi ha una cosa que s'hauria de comentar, que sempre se diu Star Wars com ciència-ficció. I en realitat és fantasia, perquè tots els exemples que ara es posaven sí que tenen aquest punt de plantejar futurs, si no possibles, que tinguin algun tipus de reflexió sobre on ens portarà la tecnologia, què significa ser humà, que tot... Són totes aquestes reflexions com més típiques de les novel·les de Philip K. Dick o de Dune, no? Que ara s'ha pogut adaptar finalment. En canvi, Star Wars no deixa de ser el patró d'aventura de fantasia. És a dir, no hi ha una reflexió basada en la ciència, sinó això, aventura a les prequelets, una mica de reflexió política i de més, però que no anava amb la cosa futurista que podia tenir Blade Runner.
No, era més un entreteniment, no aprofundia tant en això, cosa que ara algunes de les sèries noves s'han dedicat ja a explorar una miqueta més, no? Si alguna part bona li hem de trobar a tot aquest univers extès que hi ha ara a la tele, doncs, per exemple, sèries com Andor, no?, que ja van tenir la seva pel·lícula amb la de Rock One, doncs exploren molt més tota aquesta part política, no? Andor en concret, els funcionaris, no?, de l'imperi, no?, com treballen a les oficines de vés a saber quina base.
El backstage de l'imperi.
Llavors, jo crec que això és una part molt interessant d'explorar i que aquest univers nou, no?, tota aquesta... Si alguna cosa bona de tenir el fet de que Disney vagi tenint productes un darrere l'altre, doncs és que a gran part de tot aquest món que es va inventar George Lucas i els seus companys ja l'any 77, doncs ara mateix el podem desgranar peces i treure cosetes interessants a cadascun d'ells.
I de tant en tant l'encerten. Ara, el que no em negareu és que la saga, independentment de tot el que hem comentat, ens ha deixat moments icònics, no? Com hi ha la frase, el May the Force be with you, que la força t'acompanyi, o el momentasso aquest de jo sóc el teu pare, no? Jo vaig veure en castellà, jo sóc tu padre, no?
Sí.
Per mi...
Constantino Romero, sisplau.
Sí, jo sóc tu padre, no? Per mi, més que un moment, si em permeteu, és el primer acte del Retorn del Jedi. Tota la part del Jabba the Hutt, la Leia en banyador, sisplau, aquells somnis eròtics que vam tenir tots a la infantesa amb la Leia, el Han Solo en carbonita, la lluita de Luke contra el bitxo aquell de la masmorra, el rancor, i fins a arribar a l'escena del Sàrlac, no?, el bitxo aquell del desert, les dunes de Tatooine, i la suposada, deixem-ho aquí, mort de Boba Fett. Per vosaltres, quin és el momentasso o escena que, tot i que hagueu vist mil cops, encara us toca allò la patata, que es diu?
És difícil, de quedar-se en un moment. Jo, mira, mentre ho penso, destacarem una altra cosa que fins ara no hi hem parlat, però que ens ha estat acompanyant des del principi de la tertúlia, que és la banda sonora, que és la música.
Sí.
O sigui, part del moment icònic i de totes aquestes memòries i records que tenim van acompanyats de notes de George Lucas, des de la primera pel·lícula fins a aquesta que ens hem sentint ara de fons, que és Duel of Fates, que és la primera de la trilogia de l'episodi 1, 2 i 3, que miraculosament va tornar a posar temes que dius, mare de Déu, quina bestiesa. I torno a recuperar l'actualitat. Jo vaig anar amb el meu fill a veure un concert de Star Wars d'aquests d'orquestra.
Sí.
I al tio se li va posar la pell de gallina amb aquesta cançó. Quan va sortir tot el coro a cantar aquesta cançó, que la coneixia,
va flipar
i va aguantar allà com un campió, un nen de 5 anys, veient un concert d'orquestra sinfònica. I, per tant, això denota també la bona elecció, no?, i el bon equip amb el que es va saber envoltant al seu moment a George Lucas al 77.
I tant. Joan Miquel.
Jo, recuperant la pregunta que has fet, ara es Duel of Fates, abans crec que ha sonat, jo el moment icònic, perquè és la primera que vaig veure directament al cinema i que vas dir que és la que he vist més, el duel final entre Anakin i Obi-Wan allà a les flames del volcà i dius, sí, tu eras el elegido, tu tenies que traer l'equilibri.
Sí, sí.
Aquesta part, també, reconec que encara... Sí, sí. Encara vegent-la ara i este odio mentre se va cremant, aquest és un moment molt ben aconseguit.
Sí, tant, home, té un final molt digne, aquell episodi 3, no? Malgrat que de l'1 i el 2 doncs, podem trobar coses que segurament no van agradar tant, però sí que és veritat.
Però la guerra clon del digne. Final del 2, jo la reivindic molt,
sí, no?
La part del Coliseu i després
també.
Tot allò és interessant.
Està clar que té coses interessants, no? Després, doncs això, no? Ja traurem Jar Jar Binks, però vaja.
Va de, men, de menys a més.
Jo, per exemple, sóc hater número 1 dels Ewoks.
Sí.
Sí, a mi em semblen...
Bueno, aquí discrepo, a mi em molen.
No, no passa res, per això... Els Ewoks...
Jo tinc un peluix del Wicked que me l'estimo molt.
No. I a més, no oblidem que ara que està tan de moda això d'spin-offs i sèries i tot plegat, ja als anys 80 va haver-hi una sèrie dels Ewoks i una pel·lícula dels Ewoks, el primer spin-off de Star Wars, és una pel·lícula dels Ewoks.
I una sèrie dels droids.
I una sèrie de dibuixos,
sí,
i una sèrie dels droids, que aquestes són, diguem, pre-era Disney, llavors ja ens hem de remuntar fins a l'any 2009, en què, perdona, 2008, en què comença el tema de les Guerres Clon com a pel·lícula, i el 2009 comença la sèrie, que després va durar 7 temporades, no?, l'última que es va estrenar ja a Disney Plus, el 2020.
I que és el que va donar l'impuls, el que ara està salvant Star Wars, que és en Dave Filoni, no?
Correcte, perquè Dave Filoni després, ell ja havia estat involucrat a la sèrie de Rebels, no?, que té quatre temporades també, que les poden veure totes a Disney Plus.
Tot està allà,
i després és el que hi ha darrere, tot i que el showrunner oficial és el Jon Favreau, però Mandalorian, tots els guions i la història, és de Dave Filoni, i ell també és el showrunner de la nova de Ahsoka, no?, que recupera doncs, el seu personatge estrella de les Guerres Clon que ell havia pensat, que és aquesta primera sèrie d'animació.
Correcte. Ens falta l'Adri, no sé si té algun momentasso o...
Més que momentasso, bueno, a banda de la veu de Constantino Romero, que ja ho has dit abans, aquella veu, no?, que és espectacular.
La veu,
millor que Frank Sinatra per mi. És que potser això és polèmic, però jo vull reivindicar un personatge.
A veure, el tanto.
Jo crec que Jar Jar Binks no estava pas tan malament
i que...
Bueno, doncs, fins aquí la tertúlia, gràcies.
Gràcies i que la força no t'acompanyi.
Sí. Ara sí que tornes a la banqueta i ja no tornes a sortir.
A la dels acusats, no?
Sí, sí. Roja directa.
Jo crec que vist amb ulls de persona que no té mitificades les pel·lícules del passat, jo, sincerament, vull dir, no dic ni que m'agradi, però no trobo lògic que hi hagués aquell hate. Ara fa poc vam fer una tertúlia parlant sobre el hate. Això va ser un hate desmesurat quan encara no hi havia xarxes o estaven començant.
Sí, cert.
Vull dir, d'acord, és un personatge pensat pel públic infantil, que potser no té tant de carisma com els altres, però, escolta, vull dir, voleu dir que està tan malament aquell personatge? Per què l'odieu tant? Sí. Què us ha fet, Jar Jar Binks?
Jo estic a l'equip de l'Adri, aquí. Estic amb el teu equip.
Bueno, tenim aquí empat.
És ridícul, no té tampoc molta gràcia, no? És un personatge que trobis carismàtic, però d'aquí odiar-lo té més a veure que t'estàs carregant un record d'infantesa.
Exacte.
Realment el personatge
jo vaig per aquí, també.
Sigui patètic. Sí.
És que és molt,
jo ja partint de la base que els Ewoks no els compro, ja ens arribin.
Menys, lògicament.
No? Molt menys.
Només
molt
la seva forma de parlar ja és odiosa. Missa, gunga, toma! No.
Sí, és molt bé. No, començaria d'insults que no podrien estar retransmesos en antena.
No, que jo estic fent la digestió i se m'està tallant per moments.
Sí, però no teniu arguments sòlids, sabeus? Us remou a l'interior, és un tema...
És un personatge estúpid, totalment intrascendent, que intenta imitar el C-3PO i fracassa. No, o sigui, no va connectar amb l'audiència, no va connectar ni amb l'audiència infantil a la que se suposa que estava destinada, i d'alguna manera ridiculitza... molts moments d'aquella pel·lícula i després, per sort, ja el van posar de senador allà a fer el paperina a altres bandes.
De senador,
ja el van apartar. No. Bueno, que és una metàfora molt bé del que passa en aquest país,
sí, sí,
no?
Sí,
que si no serveixes per res, acabes al Senat.
És molt, és molt irònic, sí, sí. Realment, molt
però...
gran moment. És un moment
però vaja, és igual, deixem-ho aquí. Però he estat pensant mentre dieu tot això, moments icònics, i mira, us en diré un ara que no té res a veure amb la trilogia original, sinó un dels que jo més vaig saltar de la butaca, i ja va ser al cinema no fa massa, és amb Rock One, amb l'escena final on apareix en Darth Vader, matxacant a tothom. Que són, potser són 2 minuts de seqüència, que,
amb vaja, aquella força, sí, mai millor dit. Sí, sí, sí.
D'en tant en tant me la poso al YouTube i, i em se posa la pell de gallina. Sí. O sigui, és un moment total i, a més, que agafa molt bé doncs, la nova manera de fer cinema, no?, amb els efectes especials d'avui en dia, amb la contundència i el carisma del personatge, sense arribar a cansar-lo, com va passar, per exemple, a la sèrie nova de l'Obi-Wan, no? Vull dir, i fixeu-vos que Darth Vader és un personatge que és el que articula tota la saga, no ens equivocarem, i que surt poquíssim, tant a la primera com a les altres dues de la trilogia original.
O sigui,
és un personatge que potser surt 15 minuts en pantalla o 20 minuts màxim, i és el més recordat, el més icònic i el més mític de tots, no? Fins i tot a nivell de les cançons, amb la Imperial March i tot això. I llavors, la pel·lícula de Rogue One et recupera tot això, te l'ensenya amb comptagotes, i aquest moment de traga final quan surt amb l'espasa tallant el cap a tot el que es mou, a mi em va semblar, vaja, del millor que ha donat Star Wars en tota la seva història.
Però també perquè Rogue One precisament té tota una seqüència final molt ben feta de batalla. Aleshores, lo del Darth Vader no deixa de ser com un colofón a tota una seqüència, darrere una altra, increïble, amb el Tony Jeng, que ja, bueno, és molt bona.
No, i tant, és una pel·lícula que en el seu moment va ser molt trencadora i pionera, perquè, dins de tot l'univers, perquè era Star Wars sense espases làser, no? Sense Jedi. L'únic que surt, bàsicament, és el Darth Vader amb l'espasa en aquell moment. La resta és tota una trama d'espionatge i que han sabut recuperar molt bé ara amb la sèrie, no? Que continuarà, que s'ha fet una temporada i s'ha anunciat la segona per l'any 2025 i que jo crec que és dels millors productes que hi ha hagut, no? El Rogue One i el que ve després, crec que és un dels que més han encertat.
Molt adult i amb molta qualitat.
I recordem, posant-nos amb l'actualitat, que ja que estem al 4 de maig, com a mínim al voltant del 4 de maig quan estem fent aquesta tertúlia, aquest 4 de maig de 2024, May the 4th, s'estrena Tales of the Empire, que és com una segona part d'aquella sèrie que es va dir Tales of the Jedi, no?, que ens expliquen petits curtmetratges, moments que teníem perduts per allà entre tot aquest timeline, que també té darrere en Dave Filoni, i que el juny, o sigui, d'aquí també molt poc, el 4 de juny, un mes després, s'estrena la nova sèrie The Acolyte, que ens tirarà 100 anys enrere de la batalla de Yavin, no?, que és el que explica l'episodi 4, la pel·lícula del 77. Però per si no fos poc, en algun altre moment del 2024, que encara no s'ha fet públic, tindrem encara una altra sèrie d'imatge real que es diu Skeleton Crew, on veurem en Jude Law també remenant la força.
Sí, l'Adri es fot les mans al cap, i a l'Adri.
No.
És que fa poc parlàvem de la gallina dels ous d'or dels superherois, del cinema superherois, en una tertúlia fa unes setmanes, i això és que jo crec que és gairebé pitjor.
Per l'estil. Pensa que hi ha Disney
darrere. I també fora de micròfon comentàvem que això el que provoca és amb molts espectadors, una, el jo passo, o sigui, ja no tinc aquesta il·lusió
ja prou,
com la que vaig tenir quan això, no?, va sortir l'episodi 7, o quan va sortir segons quina la primera sèrie Mandalorian, no?, que encara tenies aquesta il·lusió d'ostres, un producte nou de Star Wars, no?, anem a tirar-nos-hi de cap, és que ara en tens 4 cada any, per tant s'està perdent.
Sobretot el que molesta més és que hagis de veure-ne un per entendre els altres, perquè si jo ara vull veure, bueno, Acolyte encara, perquè que està a l'Alta República d'aquesta, no?, bueno, encara, però que tu vagis a començar a veure una sèrie i de cop resulta, no, és que per entendre això has d'haver vist el tercer episodi de la segona temporada
per lligar-ho tot,
d'aquest altre. Dius, mira, vés-te'n a cagar, no? Jo volia veure aquest episodi i entendre'l.
Ara faré una confessió pública, no hauria de dir això, però bueno, com estem en confiança i no ens escolta ningú, jo he de reconèixer que, per exemple, la sèrie de Clone Wars no l'he vist sencera. He vist episodis, però sencera no l'he vist. No he trobat encara, no he trobat el moment.
Jo tampoc, el meu fill algunes vegades, però m'he quedat a la segona temporada perquè, clar, el nivell d'avançar, com que veiem moltes coses a la vegada, vull dir, hem de compaginar-ho amb Pokémon, hem de compaginar-ho amb algunes sèries de TV3, llavors no arribo a tot.
Amb el Bluey, no? Encara que està de moda, el Bluey, i anar fent.
No, el Bluey...
O ja està superat, no?
Estem amb Pokémon, amb Sonic Prime, ara estem veient alguns programes del 3CAT, aquest programa que es diu Funk, que és una espècie d'humor amarillo, però amb el català com a rerefons, vull dir, coses educatives... Bé, bueno, ja parlem un altre dia, coses de nens.
Exacte, ja farem un especial. Jo, per compensar que... Jo em sento una mica culpable de no haver vist això, tota la sèrie íntegra de Clone Wars, doncs estic seguint la de... La remessa mala, que es diu, no? Bad Batch, no?
Sí.
Que més o menys, bueno, una mica en la línia de Clone Wars, salvant les distàncies. Però, bueno, que no m'acaba de motivar, també ho he de reconèixer.
No.
La veig, però una mica així, bueno, com forçat.
Segurament tot el que... Una de les conseqüències, no?, d'esprémer tant la taronja és aquesta, no?, de que tu no pots treure... quan treus tants productes, el que està clar és que algun no et sortirà bé. I no pots mantenir el nivell perquè tu el que estàs és produint i possiblement no tens prou en compte doncs, segons quina qualitat que s'hauria de tenir. No? Llavors, algunes d'aquestes sèries o pel·lícules, doncs, n'hi ha que surten bé i n'hi ha que no surten bé.
Exacte.
Això és així. Crec que hi ha consens dins la doctrina de que Mandalorian ha estat el que millor ha recollit l'esperit del passat amb l'esperit del present.
Sens dubte.
Però, per exemple, Book of Boba Fett, doncs, home, no va arribar al nivell que la gent s'esperava.
Ni molt menys.
La pròpia d'Obi-Wan, més enllà de tornar a veure...
Una altra decepció. El
MacGregor era...
L'Ewan MacGregor com Obi-Wan i alguna escena del Darth Vader, doncs segurament no va arribar al que va arribar.
Sí, sí. Doncs, però vaja, sentint-ho molt, ja han passat ja... Si vist o no vist, 25 minuts.
35.
M'imagina, 35. És clar. És el que passa. Parlant de Star Wars, el temps passa volant. Doncs res, ho hem de deixar aquí, sentint-ho molt. Han quedat moltes preguntes al tinter, però bueno, ja farem un altre especial, si de cas, d'aquí un any.
Un any tornarà a ser el dia 4 i després ja podem preparar perquè faci 50 anys el 2027.
Correcte, exacte. Correcte. Molt bé, doncs moltes gràcies, com sempre, per la vostra col·laboració. I fins aquí aquesta promesa, aquesta tertúlia galàctica. Ara seguirem amb més seccions. Moltes gràcies i avui s'ha de dir, no, més que mai, que la força us acompanyi.
Gràcies, sempre. Que vagi bé.
Adéu.
Lord Vader, em podeu sentir? Sí, mestre. On és la Padmé? Li ha passat res? Es troba bé? Sembla que, dominat per la ira, l'has morta.
Jo... No, no pot ser. Encara era viva. Ho vaig percebre.
Acabem d'escoltar el gran Jordi Boixaderes com a Darth Vader i ara encetem la secció col·laboradors amb el Jan Romaní i el seu rànquing, on posarà ordre entre la infinitat de títols de la franquícia Star Wars.
En qualsevol classificació, no és el mateix quedar el primer que l'últim i en el món del cinema i les sèries tampoc. El Jan Romaní ens porta una secció plena de controvèrsia, on farà el seu particular top 10 cinèfil i serièfil de pitjor a millor, el rànquing.
Si el podcast anava sobre la Guerra de les Galàxies, el meu rànquing no podia ser un altre que el de les meves pel·lícules preferides de la saga. Bé, de fet, també hi he volgut afegir sèries, de manera que us porto les que per mi són les 10 millors ficcions de Star Wars.
En el número 10...
Els últims Jedi.
Comencem amb polèmica. La segona entrega de la nova trilogia de la saga té els fans dividits. I, de fet, jo també estic dividit, perquè és un film amb moments i escenes brillants i innovadores i d'altres totalment absurdes i amb trames secundàries molt mal construïdes. Per això aconsegueix entrar al top 10, però en aquesta baixa posició.
En el número 9...
Solo. La preqüela sobre el personatge de Han Solo trobo que està excessivament odiada quan és una pel·lícula d'aventures entretinguda que es pot gaudir perfectament, encara que sí que és cert que no porta gaire cosa a la saga en general.
En el número 8...
Andor. Bona sèrie, sobretot per saber explicar la seva pròpia història dins de l'univers Star Wars sense caure en els mateixos patrons de sempre. La meva única crítica és que és una sèrie que sembla ser tres sèries diferents en una i no totes igual de bones. Però sí que va ser un gran aire fresc venint de les decepcions del llibre de Boba Fett i de la sèrie d'Obi-Wan Kenobi.
En el número 7...
The Mandalorian. Seguim amb les sèries i aquesta sí que em sembla del millor que ens ha donat Star Wars a partir d'una cosa tan simple com les aventures d'un mandalorià i el petit i adorable Grogu. No la poso més amunt perquè la tercera temporada em va semblar molt fluixa.
En el número 6...
El retorn del Jedi. Tercera entrega de la trilogia original i, per mi, la pitjor de les tres, les altres dues, vindran més amunt. És una bona resolució, tanca molt bé la trilogia, però per mi la batalla final es pot arribar a fer una mica llarga entre tants Ewoks i...
En el número 5...
Clone Wars. La millor de les sèries de Star Wars resulta ser una sèrie d'animació i ho és perquè aprofundeix en tot allò més interessant de la saga. Les maniobres polítiques, l'esperit d'aventures a partir de les quals els personatges creen vincles i la complexitat d'aquests temptats pels poders dels Sith i pels del Jedi.
En el número 4...
La Guerra de les Galàxies, l'original, la que ho va començar tot. No entra al podi pels pèls i perquè és un film imperfecte en alguns aspectes, però s'hauria de reconèixer a George Lucas el mèrit de crear aquest món i aquests personatges que ha marcat generacions.
En el número 3...
L'episodi 3, La venjança dels Sith. Les dues primeres entregues de la trilogia de prequeles s'han quedat fora perquè per mi són del més avorrit que hi ha de Star Wars. Però el tercer episodi és molt superior, completant el fascinant arc d'Anakin Skywalker fins a convertir-se en Darth Vader de forma magistral.
En el número 2...
El despertar de la força. Hi ha qui diu que la primera entrega de la nova trilogia és una còpia de l'original. I potser ho és en algunes coses, perquè per mi aquesta pel·lícula és la que recull el millor del que té la saga. Personatges potents, exploració de mons fascinants i una gran aventura amb uns quants tocs de nostàlgia que creen el que per mi és la segona millor pel·lícula de l'univers de Star Wars.
I en el número 1...
L'imperi contraataca. Aquí no hi ha sorpreses, crec, considerada per molts una de les millors segones parts de la història del cinema. Ja només pel mític plot twist de I am your father, de Darth Vader, és absolutament icònica. Un film que expandeix en el món creat a la primera per complicar la trama i sorprendre els espectadors. El segon film de la Guerra de les Galàxies és, de moment, el seu millor. I no ens enganyarem, no crec que cap l'arribi a superar. Bàsicament perquè des de la compra de Disney la qualitat ha baixat i sembla complicat que la cosa remunti. Però aquest ja seria un altre tema, jo ja us he portat al meu rànquing, i aquí us el deixo, esperant que no us hagueu enfadat molt amb mi per com les he ordenat. Fins aviat, i que la força us acompanyi!
El top 10 de Star Wars del Jan Romaní ha aparegut al Retorn del Jedi. Ara Marc Corra, a la seva secció Dins el Camerino, ens parlarà d'aquesta cinta que va posar punt final a la trilogia original.
Què diferencia un espectador d'un cinèfil? El cinèfil coneix i estima els clàssics de la història del cinema. Entreu dins el camerino dels millors directors i les seves millors pel·lícules a Marc Corra. Us enamorareu del setè art.
Estimats sociòpates del cine, com no podia ser d'una altra manera, sóc un fan i seguidor fidel de la Guerra de les Galàxies, fins al punt de col·leccionar objectes que segurament algun dia em costaran el divorci. Sóc fill dels 80 i això significa que la meva relació amb les pel·lícules es forja amb la trilogia original, és a dir, la bona. Evidentment que he vist tota la resta, spin-off, sèries i qualsevol cosa que s'hagi rodat sobre el món de Star Wars. Però, en definitiva, en el fons tots sabem que els episodis 4, 5 i 6 són els millors i la resta és per engreixar el porc, que diuen. Tothom té les seves preferides, però gairebé tots coincidim en que l'Imperi Contraataca sobresurt una mica de la resta. Però avui, lluny d'explicar anècdotes i curiositats sobre aquesta, he preferit decantar-me per parlar de la que havia de ser l'última pel·lícula abans de tot aquest boom. Estimats i estimades, avui ens colarem dins del camerino de Richard Marquand i ja de pas, George Lucas, per parlar de El retorn del Jedi. Per molts es considera una pel·lícula inferior que les dues primeres. La Guerra de les Galàxies, Una nova esperança, va ser una revolució de les aventures a l'espai. L'Imperi Contraataca va brillar pel seu guió i la seva foscor. I en la meva opinió, El retorn del Jedi recupera aquell esperit juganer i aventurer on tot pot passar i amb unes escenes que la segona meitat de la pel·lícula et mantenen enganxat a la butaca.
Poderoso. Ahora completa totalmente tu destino y ocupa el puesto de tu padre a mi lado.
Entraré en el lado oscuro. Has fallado, Excelencia. Yo soy un Jedi, como mi padre antes que yo.
Así sea entonces, Jedi.
Ha estat titllada de repetitiva i infantil, i potser no els hi falta una mica de raó, però s'ha de reconèixer que, en la meva opinió, donar vida a aquelles bestioles de la lluna d'Endor, anomenades Ewoks, va ser un gir totalment inesperat i encertat.
Chucha.
Bueno, tendré que quedarme aquí. El problema es que no sé dónde estoy. Quizá tú puedas ayudarme. Vamos, siéntate. Te prometo que no te haré daño, ven. Oh, ¿quieres algo de comer? Fíjate. Vamos. Mira, és un casco. No te hará ningún daño.
Al retorn del Jedi trobem de tot: misteri, lluites, reconciliacions, amor i escenes d'acció brutals. El rescat de Han Solo de les mans de Jabba el Hutt és espectacular i la lluita final entre Vader, Luke i l'Emperador és èpica i magistral. Com a dada curiosa, potser no sabíeu que la pel·lícula s'havia de dir La venjança del Jedi. Però després de pensar-ho bé i donat que el casc, el codi ètic d'un Jedi, mai apel·laria a una venjança, van decidir canviar el nom. Al mateix temps, s'havia d'estrenar Star Trek La ira de Khan, que originalment s'havia de dir La venjança de Khan, però ho van canviar perquè no es confongués amb La venjança del Jedi. En fi, feliç 4 de maig, petits Padawans, i que la força us acompanyi. Salut i cinema.
I avui volem tancar aquest especial Star Wars amb motiu del seu Dia Internacional amb un dels temes més cèlebres de la saga galàctica. Escoltem l'intens i emotiu tema compost pel mestre John Williams, Duel of the Fates, de l'Amenaça Fantasma, el primer episodi de la saga galàctica que torna als cinemes amb motiu del seu 25è aniversari. Cinèfiles i cinèfils, ens escoltem a les emissions de Ràdio Cambrils, Cugat Mèdia, Ràdio Calella i a la carta a iVoox i Spotify. Salut i cinema. I avui, que la força us acompanyi.
El Cinèfil Podcast.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Música a Ràdio Sant Cugat.
You only can rescue me
Ràdio Sant Cugat.